no puc entendre com la justícia, des d'aquest punt de vista, que ha de ser...
Però fixa't que mai ens enrocarem quan parlem de pressupostos, quan parlem d'exigències als governs, d'exigir que la justícia tingui recursos. I això val per violència de gènere, val per multireincidències,
per abusos infantils,
per problemes de desnonaments,
però també per una empresa,
a la vivenda.
Però també per una empresa que està en concurs de creditors i resulta que per resoldre un concurs passen no sé quants d'anys, però algú que està reclamant-li a un proveïdor que li pagui alguna cosa i passa no sé quan i ha de tancar l'empresa perquè allò no es resol amb un jutjat del contenciós administratiu o de no sé on, que tarda 5 anys. I això està encalladíssim des de fa anys i panys i això no es resol. Llavors, però una qüestió és l'administrativa i la de diners, que és molt greu i que tira... I això és molt greu, és obvi, però l'altra és situacions d'aquesta mena de dones doncs, que estan esperant un judici i que estan convivint amb el seu maltractador.
Ves que està en risc la seva pròpia vida.
Que estan convivint perquè no poden fer una altra cosa.
Sí, que són les que s'han atrevit a denunciar, no? I que són les que han atrevit a fer el pas. Quantes n'hi ha que, evidentment, pensen que no val la pena passar per aquest procés, no? Això és molt problemàtic, jo crec, o és avui, ho era fa molts anys, no? La dificultat en la que es troben les dones quan han de fer el pas d'això, d'anar a buscar ajuda al sistema, i és molt important aquí que el sistema les protegeixi, no? I quan, amb quantes persones, i segur que a vosaltres també us ha passat, no? De fer entrevistes d'històries que penses, ostres... i no perquè el sistema no vulgui, perquè evidentment que al capdavant hi ha persones que, no, que volen estar
allà, que donen el 110%, però clar, és que haurien de ser 25 més els que estan allà.
Les 10 i un minut. Deixem un moment a la publicitat, però crec que també, ja sé que no serveix de res, però en casos com aquest, quan ahir el debat era recollint les xifres del CEO, no?, quan es deia la percepció d'una part de la ciutadania, especialment els més joves i especialment els nois joves, que el feminisme ha anat massa lluny en les seves reivindicacions i que té menys sentit, etcètera, que llavors hi ha una sortida al carrer, una manifestació i pam! El mateix dia tens una demostració de per què es fan determinades
coses. Ja, però és que si tu mires les dades del CEO, és a dir, una cosa interessant d'aquestes dades del CEO i del CIS, i de fet de totes les enquestes que s'estan fent, perquè aquest és un fenomen global, i en què trobes que hi ha un percentatge de població molt important, especialment entre gent jove que considera que s'han anat massa lluny i que després estan d'acord amb afirmacions que són obertament masclistes, al costat de tot això va acompanyat de les d'altres dades, que és qui cobra més a casa. No? Hi ha una bretxa. Qui dedica més temps a les cures? I són les dones. És a dir, les dades són tossudes i ens diuen els que ens diuen que és que hi ha una bretxa salarial, que hi ha una bretxa en les hores que les dones dediquen a les cures, que hi ha violència masclista que pateixen les dones i que les denúncies són sempre de dones que pateixen. I al costat d'això... No? Aquesta percepció. Vull dir, una cosa és la percepció i una altra cosa és les dades. Això no està, i això no ha canviat. I jo crec que aquestes dades, que a mi em semblen tremendament alarmants, o sigui, el sector de població més conservador que a dia d'avui hi ha a Catalunya i que és més contrari a les polítiques feministes són xavals d'entre 16 i 24 anys. Vull dir, aquesta és una dada que és demolidora. Ens ha d'obligar a reflexionar. Però no des de la... O sigui, d'entrada... No des de, mireu, masclistes, punt. Jo crec que hi ha d'haver una reflexió de fons per intentar entendre què és el que està passant, intentar entendre què és el que els està arribant a aquests joves, no per justificar res, sinó perquè és l'única manera de transformar-ho.
Crec que té molt a veure amb els continguts que es consumeixen, no? L'anomenada manosfera, i després crec que també és molt important saber respondre, com tu deies, amb dades, declaracions com aquesta. Què vol dir que s'ha arribat massa lluny des del feminisme? O sigui, reclamar la igualtat és arribar massa lluny? És a dir, voler que no hi hagi un 20% de bretxa salarial és arribar massa lluny? Voler que no hi hagi un balanç de 1.245 dones assassinades en els últims 20 anys?
A mi m'agradaria saber la pregunta com era, perquè no m'hi vaig fixar.
És arribar massa lluny.
Perquè arribar a la conclusió que s'arriba massa lluny és que és una de les, suposo, respostes possibles que es donen per respondre la pregunta, entenc, no? Que també no estic molt segur que sigui molt...
Clar, però perquè els continguts que s'estan traslladant a la manosfera, i abans ho parlàvem amb la Iva, no? Perquè, a més, ella ho viu des de l'experiència de tenir, doncs, fills adolescents, és que el feminisme s'està radicalitzant i que el feminisme el que està fent és restar drets als homes, quan això és radicalment fals, no? És el discurs que intenta inocular l'extrema dreta a través de les xarxes socials, i amb això han sigut molt, molt hàbils, perquè saben com penetrar en capes joves a través de Twitter, de TikTok, no? d'Instagram, a través de streamers i youtubers, que el que fan directament és promoure discurs masclista, discurs racista, discurs xenòfob, I hem de tornar a lo bàsic, a insistir, que és que el feminisme és una lluita per la igualtat, que hi ha moltes dades que ho acrediten, i la qüestió és com combatem, com revertim aquest discurs que està calant en els joves.
Però hi ha una... Digues, Iba, volies dir una cosa?
Sí. És que jo crec que el que ens ha passat els últims anys, i és cert que hi ha aquesta pressió de la manosfera i que hi ha una dreta i una extrema dreta que ho han agafat com a bandera, sí, però és sí. que jo crec que el problema d'origen del feminisme és que s'ha convertit en una bandera política. I en el moment en què s'ha convertit en una bandera política, i aquí ha jugat molt la dreta, però també ha jugat molt l'esquerra, excloent determinats feminismes o decidint qui és feminista i qui no, o posant el focus en debats que són molt pertinents però que s'han menjat tot el debat feminista i ens han fet oblidar això, i al final, en tot aquest context, tenim una generació per la qual el discurs sobre la desigualtat no ha arribat. O sigui, jo crec que el problema és que probablement molts d'aquests nois que consideren que el feminisme ha anat massa lluny és que no són conscients de les desigualtats, és que consideren que la igualtat està assolida i que tot el que ve a partir d'ara és una agressió contra els homes. O sigui, estic provant d'explicar
un
sentiment, eh? I no. Jo crec que hem perdut molt el focus a l'hora d'explicar que continuen existint desigualtats.
Hi ha una cosa important quan parlem. Una cosa, o sigui, el CIS preguntava, s'ha anat massa lluny, i és la resposta que es va donar, 44% d'homes que sí, 35% de dones que no, no. Hi ha una altra cosa que ha preguntat el CEO i que també és interessant, que és la sensació de la percepció de desigualtat, que són dues enquestes diferents i que s'han preguntat de manera diferent. I aquí ens trobem que en la percepció de desigualtat, entre d'altres coses, aquest grup de nois joves no tenen la percepció de que existeixi una desigualtat entre noies i nois. I jo crec que hi ha explicació, o sigui, hi ha una part de la desigualtat que apareix després i que segurament quan ets més jove no tens tanta percepció.
La seva experiència vital encara no arriba al moment de la desigualtat, que és el món laboral.
El món laboral, la maternitat, moments en què efectivament hi ha un canvi després. Segurament poden sentir que, no sé com dir-ho, que ells, hi ha determinades polítiques que ara van orientades a garantir la igualtat, que diuen, escolta, jo no sóc un masclista i en canvi m'esteu fent pagar, ho dic així malament, no? Pel que feia el meu avi o el meu pare. Vull dir, la percepció
de pagar
per coses que no han fet. I després hi ha un altre element molt interessant que apuntava el director l'altre dia parlant amb el director del CEO, que donava dos idees que a mi em van semblar molt interessants. La primera és la desigualtat no és una, això ja ho hem parlat moltes vegades. En aquesta societat nostra existeixen molts tipus de desigualtat. I hi ha determinats nois amb determinades realitats que quan una noia, no sé com dir-ho ara, blanca universitària amb molts privilegis per molta banda, els hi diu... No? Ets un privilegiat com a home, i ell no se sent privilegiat, perquè pot sentir que aquesta societat el col·loca en un lloc de molts pocs privilegis, es pot sentir, també sentir atacat no? per aquest discurs. I un altre element que apuntava el Toni Muñoz, que a mi em va encantar, és que hi ha un canvi molt important d'orientació sexual entre els joves. És a dir, hi ha un percentatge cada vegada més elevat de noies joves, més del 30%, que no es defineixen com a heterosexuals. I això no passa en el cas dels homes. La falta de seguretat que un pot tenir quan veu que certes coses trontollen al seu voltant i que les noies canvien a una velocitat, no? que certes coses noies canvien molta presència, que ells ho entenguin, jo crec que són molts factors, però que hi ha moltes coses canviant.
Hi ha un exemple que quan parlem dels nois joves i de que estan reproduint discursos que havien de ser dels seus avis i que ells no poden haver percebut que el feminisme els ataca, hi ha exemples que no ens adonem i són tonteries i probablement s'haurien d'explicar molt bé. Però al final ells els poden acabar veient com una restricció de les seves llibertats. El tema del futbol als patis de les escoles, amb molt bon criteri, perquè té una base científica, hi ha moltes escoles que estan limitant o prohibint el jugar a futbol al pati de l'escola.
Arma de doble fil, això, també, eh? Llavors el que estàs dient és que les noies no poden jugar a futbol, quan tens el discurs públic contrari.
Quan les noies poden jugar a futbol, però al final és els més forts ocupen l'espai central del pati. Mm-hmm. Sí, clar, però el que llegeixen tots els nens i les nenes que els agrada jugar al futbol és que per culpa de no sé qui, jo el que m'agrada fer, que és jugar a futbol, no m'ho deixen fer.
Mira, s'ha de trobar la possibilitat de fer-ho tot i després...
No,
ho dic perquè de fons, el que no pot ser és que no veiem que aquí de fons, El que hi ha és masclisme, clar, per no enganyar-nos. Clar, clar, és a dir, que al final, clar, és que ocupen una posició de privilegi davant de determinades situacions a les que no en són conscients.
Molt breu, sisplau.
Molt breu. Jo diria que l'extrema dreta, com sempre, aprèn a dir les coses clares.
Sí.
I la resta es complica.
No, les coses clares, però falsejant realitats.
És igual, sí, però el missatge...
Falsejant realitats. Al final, és veritat, sí, que el feminisme qüestiona l'estatu quo, sí, i per tant ha de ser incòmode, sí, a la
si
força.
Si el feminisme qüestiona l'estatu quo, jo ja... Perdona, eh?
Sí,
però
ja
hi ha gent que se'ns ha perdut. Llavors, si tenim algú de la dreta, la fot pel
com
broc
que
gros...
Com que se'ns ha perdut? No és tan difícil, eh?
No, ho dic en el sentit que ho fot pel broc gros, falsejant i no falsejant, i la rèplica exigeix... diguem, una pausa, una anàlisi i un esforç, sí, sí, intel·lectual. I llavors sempre guanya
sí, clar, el discurs simple. Sí, però és que les causes,
clar,
són complexes.
Sí, i els adolescents, quan els renyen, normalment, els adolescents, quan els renyen, es giren.
Mm. 10 i 10, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Estam flipant.
És d'estalvi, perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable de més de 40 productes per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern, els preus bons.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic? I passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSA i Banc.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un quart d'11 del matí, ho explicàvem a l'informatiu, la xixa és la droga que més entra a Catalunya a través del mar. Els Mossos d'Esquadra alerten que cada cop han de comissar més. De fet, l'any passat en van requisar gairebé 18.000 quilos, és a dir, 18 tones. Això és més que el doble de l'any anterior, quan se'n van intervenir unes 7.500 de quilos. Concretament, l'augment, per tant, és del 135% en un any. A més, van fer 1.300 detencions, es van desarticular una vintena d'organitzacions criminals, xifres rècord, òbviament, pel que fa al narcotràfic a casa nostra. Per parlar-ne i coincidir coincidint avui també que fa just un mes de l'assassinat a Cádiz de dos guàrdies civils a mans d'una narcollanxa, en aquest cas d'uns narcotraficants. Ens acompanya a l'estudi Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Senyor Chacón, molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Molt bon dia.
Abans de preguntar-li per tota la qüestió de la droga, evidentment ens ha trasbalsat la notícia aquesta nit passada de la detenció d'un alcalde, en aquest cas a Puigverd de Lleida, per un cas de violència masclista en l'àmbit familiar. En sabeu alguna cosa i alguna novetat del cas que sapigueu?
Bé, el que els hi puc dir és que s'ha fet un detingut, un home de 42 anys, uh-huh. i aquest matí passarà a disposició del jutjat de Lleida, doncs, que decretarà el que el jutge estimi oportú.
Aquest matí passarà, per tant, davant del jutge.
Aquest matí.
D'acord. Ha passat, per tant, la nit en dependències policials, no?
Correcte.
Va ser la detenció ahir, i avui passarà davant del jutge, per tant, veurem el què. Imagino que no tenen cap més informació, no poden facilitar-la en tot cas, indicis anteriors del que hagin pogut localitzar al voltant d'aquesta qüestió. No,
aquí el que hem de tenir present és que tot el tema de victimització secundària, si nosaltres expliquem un cas o parlem d'un cas... Uh-huh. Doncs hi ha una víctima i expliquem els detalls i en tot cas poden ser gent coneguda o de pobles petits que tothom ho sap, llavors tothom sap què li ha passat a aquella persona, no? Uh-huh. I després aquella persona ha de fer vida al poble, de sortir, escolta'm, que tothom sàpiga exactament què és el que hi ha, uh-huh. i per això no expliquem detalls.
Perfecte. Senyor Chacón, l'hem convidat, de fet, perquè avui fa un mes exactament d'aquells fets que en van parlar molt. De fet, recordo que aquella tertúlia l'endemà dels fets, que vam més tenir el vídeo del moment en què es produïa l'assassinat dels policies amb una narcollanxa que va passar per damunt del vehicle de la Guàrdia Civil, vam dir probablement després d'això hi haurà una pressió policial més alta per un problema que és endèmic ara mateix a la zona sud d'Espanya, i si hi ha una pressió policial més alta, els narcotraficants busquen altres vies. Han notat un mes després que a Catalunya, a les costes catalanes, hagi augmentat la presència de narcotraficants amb narcollanxes, arribada de droga per les costes?
Els incidents de Barbate, no. Mm. És a dir, nosaltres ja notem aquest augment d'entrada de narcollanxes a Catalunya. Ja fa 2 anys que veiem aquest increment.
I són, perdó, són narcollanxes que venen...
Del sud.
Del sud, és a dir, de l'Àfrica, o sí, del sí, nord d'Àfrica.
Sí, 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 no, i del camp de Gibraltar, sí.
Del camp de Gibraltar.
Sí, sí. El que fan aquestes organitzacions és carregar el haxís a camp de Gibraltar, la zona d'Algeciras, i pujan amb aquestes narcollanxes, fan més de 1.000 quilòmetres, i fins a desembarcar aquí. Generalment, Terres de l'Ebre, també actualment ho fan molt a Costa Brava.
Per què aquestes zones?
Bé, ells acostumen, generalment no acostumen a repetir cales. No els interessa perquè poden creure que els ha vist algun veí, que avisin a la policia i que és un lloc de desembarcaments, i acostumen a canviar. El que busquen són cales solitàries, però bueno, ara a l'hivern totes ho són, pràcticament. Uh-huh. Els desembarcaments són normalment a primera hora de la nit, es fan de nit, i bueno, en funció del pilot, a alguns els hi agrada més un lloc o un altre. I després una altra cosa que té molt de pes és el que nosaltres diem les guarderies, que és on ells guarden el haxís, els espais on te l'emmagatzemen. El risc més gran que tenen és justament quan desembarquen, perquè alta mar relativament estan segurs, perquè costa bastant atrapar-los. En el moment que desembarquen en una platja, ells han de treure aquests 4.000, 5.000, 6.000 quilos que portin de haxís, carregar-los en furgonetes o vehicles i portar-los a un lloc amagat. I és el lloc quan tenen més risc. Llavors acostumen a buscar també cales que tinguin aquells espais propers, que ells hagin pogut llogar o tinguin aquests espais propers.
Quan estem parlant de 17.000 quilos decomissats l'any passat, vol dir que és un percentatge petit o alt del que probablement entri?
És difícil calcular això. És difícil saber quina és la quantitat de droga que nosaltres no veiem. Uh-huh. El que sí que veiem nosaltres és l'increment del que sí que agafem, no? És el que diem el viatge de supervivent. Tu tens les dades que realment pots constatar. Normalment quan agafem més és que entra més, també. Mm-hmm. És evident. Vam avortar 12 desembarcaments l'any passat. Som
el 23.
Molts. Sí.
I això, dèiem que en xifres totals és el doble que l'any anterior. Per tant, el creixement a nivell de preocupació policial és alt o no?
A veure, el tràfic de haxís aquí a Catalunya no té les derivades que estem tenint amb altres drogues, sobretot la marihuana, que ja hem parlat, totes aquestes derivades de corrupció, de caminar cap a una narcosocietat, de delictes, d'armes de foc. Amb el haxís no es passa, perquè són circuits molt més tancats i no tot el haxís que arriba aquí és per consumir-lo aquí, la gran majoria va a Europa. Per tant, és com un lloc de trànsit i no es genera tant impacte les derivades. Amb el haxís. En aquest sentit, Estem més bé. Ara ens preocupa, clar que ens preocupa, tota la droga ens preocupa.
Des d'aquest punt de vista, el fet de que vinguin llanxes de tan lluny, perquè són bastants quilòmetres ja venint des del sud d'Espanya, és perquè són embarcacions que tenen molta capacitat o han de fer parades en algun lloc per posar-hi carburant? Aguanten fins a arribar fins aquí?
No, han de parar. Ells el que fan normalment és navegar a molt pocs nusos, a velocitats molt baixes. Això ho fan bàsicament per no deixar l'estela al mar i que no ser detectades. Evidentment, una llanxa d'aquest tipus amb motors de 300 cavalls, si poden agafar velocitats de 120, si anessin a fondo...
De 120?
Quilòmetres a hora.
Com, o sigui, com un vehicle
al
mig d'una autopista.
Sí, podrien arribar, sí. Porten motors molt potents. Però ells el que fan és navegar molt a poc, precisament per no... Perquè si qualsevol radar, qualsevol helicòpter o semblés un pesquer, un vaixell recreatiu normal. I intenten passar desapercebuts. En el cas que el detectis i hi hagi una persecució, llavors sí que van a fondo. Aquestes llanxes, evidentment, consumeixen gran quantitat de benzina i el que fan és es nodreixen, van parant i es van nodrint en diferents espais del camí. Com un cotxe, han d'anar a repostar. I el que sí que sempre fan és, quasi sempre és, quan arriben a destí, suposem la Costa Brava, descarreguen aquests 4.000 quilos, els que portin de haxis, i en aquell moment carreguen i omplen tot de garrafes de benzina. Aquestes garrafes grosses d'aigua de 8 litros, doncs, 30 o 40...
Tota l'embarcació.
Sí. I llavors fan el viatge de retorn amb aquella benzina. Mm-hmm.
Clar, si venen fins aquí és perquè entenen que val la pena fer tot aquest trajecte per aconseguir entrar, perquè en la situació policial del sud és molt, molt més dura en aquests moments, no? Una de les imatges que vam veure, o que es va debatre quan va passar en Barbate, és... les narcollanxes són, des d'un punt de vista tècnic, molt més potents que les embarcacions que tenia la Guàrdia Civil. A Catalunya estem preparats per aturar narcollanxes o material per lluitar contra aquest tipus de narcotràfic per mar?
Bueno, ja és com li deia, és molt difícil aturar una llanxa d'aquest tipus per la velocitat que poden agafar i el risc que hi ha pels policies i pels propis traficants. És com intentar aturar un cotxe que va per l'autopista a 120. Home, és complicat si el cotxe no es vol aturar. El tipus d'embarcació que utilitzem o no, per exemple, nosaltres tenim embarcacions que són d'ells, que els hi hem comissat, i són tan grans i tan... És que són les seves. Tan grans i tan potents com les seves, perquè precisament la llei que ens permet és això, no?
Però les podeu fer servir?
Sí, sí, sí.
Llavors, com embarcacions policials?
Sí, clar. Sí, sí, si veieu una que tenim de Mossos, amb uns motors molt grans, la vam agafar amb un desembarcament. La llei ens permet comissar-la. Això està molt bé perquè afebleixes, evidentment, la seva estructura i enforteixes la nostra. Vull dir, fent servir aquell recurs per nosaltres. El problema que té les narcollanxes per ús policial actualment és el següent. Aquestes narcollanxes estan prohibides. Només es poden fer servir sota unes condicions i amb unes autoritzacions. I llavors, precisament, perquè l'Estat va treure una llei, precisament per prohibir-les perquè no es fes aquest ús. Llavors són il·legals. Només les podries fer servir amb determinades autoritzacions, que són difícils d'aconseguir. Què passa? Que llavors no les fabrica ningú, perquè no hi ha mercat.
Clar.
I què ens està passant? Doncs que ells les fabriquen, busquen gent que les fabriquen.
Ells mateixos.
Ells mateixos. De fet, una de les coses que han trobat d'aquest aflorament de haxis a Catalunya és dos llocs on hi ha hagut drassanes en què han fabricat aquest tipus de llanxes. Quan nosaltres agafem aquestes barques i ens les quedem, clar, nosaltres hem de navegar amb totes les autoritzacions. Llavors és una llanxa que és potent, està ben feta, però és clandestina. Llavors has d'aconseguir tota la documentació i aconseguir que algú et certifiqui que tot allò està ben construït, ben ensamblat, és molt difícil perquè allò ve del mercat negre.
Clar.
I aquí està un punt de dificultat. No obstant, algunes sí que ho hem fet, que hem aconseguit fer tot el tema de la normativa que d'alguna manera.
Uh-huh. En l'actualitat, l'any passat vam aturar 12 desembarcaments de droga d'haixix, crec que són totes d'haixix?
Sí, sí.
O sigui, bàsicament el que arriba amb narcollanxes és haixix.
Sí, és haixix, sí.
Aquest any anem per la línia, és a dir, amb les dades que tenim ara, cada setmana hi ha decomissen droga de narcollanxes?
No, cada setmana no, però sí que el gener i el febrer han sigut mesos molt forts.
Molt
estem
forts.
Estem investigant algun grup potent, sí.
O sigui que serà pitjor que l'any anterior.
Bueno, depèn, perquè si nosaltres som capaços d'identificar aquesta gent i desarticular el grup, suposem en el març, i aconseguim presó, doncs aquest grup ja el desarticules i ja no entra... Ja talles. Si no ho aconseguim i van treballant, doncs...
Això ha passat gener i febrer. això afegit a la problemàtica que ja hem parlat de la marihuana a Catalunya, amb una derivada que ja vam comentar en el seu dia que preocupava molt, que era l'augment del tràfic d'armes a Catalunya, cada setmana estem tenint, o gairebé cada setmana estem tenint informacions de tirotejos o de persones mortes. Aquesta setmana em sembla que hem tingut tres diferents, que no sé si tots, crec que sí, estan vinculats amb el tràfic de drogues o al voltant de les drogues. Tenim el cas de Badalona, al centre de Badalona, amb un tiroteig. Continua empitjorant la situació de del tràfic d'armes a Catalunya ara mateix?
Bueno, és una situació que ens preocupa molt, ens amoïna, és un tema que l'estem treballant, perquè precisament nosaltres no és una societat que estiguem acostumats a les armes de foc i que no estiguin molt introduïdes en els mercats il·legals. La marihuana és el catalitzador, no?, d'aquests anys que ens fa, ho hem explicat, per l'efecte de defensa, i entra moltes armes, i sí, hi ha incidents, hi està havent tirotejos, està havent morts d'arma de foc. L'any passat, aquest 2023, hem tingut 13 morts per arma de foc, 13 morts, la majoria d'ells darrere hi ha tràfic de drogues, o discussions relatives al tràfic de drogues, o bé persones que potser que són traficants. Però potser no es discuteix per la droga, per una altra cosa. La majoria estan vinculats a això. Va haver un de Canovelles, si ho recorden, que van disparar un senyor que en una galeria de tir.
Sí, sí.
Que va ser com una discussió. I aquest és l'únic que clarament serien uns altres motius, es va detenir una persona, però que no estaria vinculat clarament al narcotràfic. Tots els altres, sí. I després una altra derivada que estem veient amb aquests homicidis amb armes de foc, que bastants d'ells hi ha crim francès darrere. Estem molt a tocar de França, a la zona de Marsella, i ens han baixat, i alguns estan vinculats amb francesos.
Marsella sempre se la té com un dels ports i de les ciutats més complicades en la gestió del narcotràfic, de les armes. Catalunya, o alguna zona de Catalunya, o Barcelona, pot anar a camí en algun moment de convertir-se en una petita Marsella?
Bueno, aquest és el nostre objectiu, que no ho aconsegueixin, precisament. L'altre dia parlava amb una persona i em deia, home, és que esteu perdent la batalla, no?, contra les drogues entren igual. Jo no ho veig així. Evidentment que entren les drogues, i sempre que hi hagi consumidors, hi hagi un mercat, hi entraran. I això és històric, ens ha acompanyat durant tota la història de l'home. Però si nosaltres treballem bé i aconseguim precisament que no s'implanti aquest crim organitzat, és la nostra funció. I aquí estem bé, ara, a Catalunya. Com pot derivar això? No, aquesta és la nostra lluita. Nosaltres ara, recordo l'última vegada que vaig venir, que vam parlar, que havíem posat molts esforços per aturar el crim organitzat suec, que ens preocupava moltíssim, perquè és una violència, estem parlant de 100, més de 100 artefactes explosius a Suècia, i ara tenim el crim organitzat francès, marsellès, que el tenim molt a prop. A Marsella el que ha passat és que el control de les drogues, sobretot del haixís, també de la cocaïna, a la zona de Marsella, era una sola organització molt potent. Aquesta organització, els caps es van barallar i es van escindir. Que es parla de DZ Mafia, és un dels noms d'un grup, i l'altre és el clan Yoda. I estan en una guerra contínua. Llavors, no hi ha un lideratge molt fort, i es generen unes constel·lacions, uns grups petits de narcotraficants que treballen per ells, i llavors no hi ha un control de la violència. Quan una organització criminal està molt assentada, ja està molt estructurada, el que no vol és fer soroll. I el que no volen matar gent. No, l'ha canviat també amb això. Quan s'escindeixen, llavors hi ha guerres entre ells. I per això tenim tants morts. No sé si l'any passat van arribar 40 morts per arma de foc.
Només a Marsella?
Només a Marsella. La gran Marsella, que Marsella és molt gran. I clar, hi ha aquesta guerra entre aquests dos clans. De fet, els que estan a dalt estan fora de Marsella. Es mouen a Dubai, estan per Tailàndia, i des d'allà ho dirigeixen. I aquests grups petits a vegades baixen a Catalunya i fan ajustaments de comptes.
Venen a fer ajustaments de comptes, no venen a instaurar-se aquí, o sí?
En principi, el que estem veient és ajustament de comptes. Ja veurem si el que volen és fer un control de territori. Vam tenir l'incident de l'any passat de Salou, que van assassinar dues persones.
Sí.
Presumptament tots eren presumptament narcotraficants, tant les víctimes com els autors. Els van ametrallar amb Kalashnikov, portaven granades. Clar, eren nanos de 18-22 anys. Vull dir, és una cosa aquí impensable, que un noi de 18 anys pugui tenir una metralleta i sortir al carrer. Els hi donen 100.000 euros, a vegades graven les accions, les pengen en xarxes socials per atemorir el rival. Nosaltres estem lluny d'això. Però estem molt a tocar, Marsella. La nostra funció com a policia és aconseguir que no se'ns assenti aquest crim organitzat aquí. Que de la seguida que aixequin Catalunya, posant-se a sobre i que no facin aquestes estructures.
Teniu prou estructura policial, recursos com per aturar-ho, això?
Bueno, tothom sempre voldria més recursos, però jo crec que de moment són suficients. Mossos és una policia que ha evolucionat molt, treballa molt més, treballa molt bé la intel·ligència, que és el que està passant, i som una policia petita i amb capacitat d'adaptació. No som aquestes macroestructures tan grans a vegades d'altres policies que els costa més. Nosaltres podem ràpidament detectar un problema i doncs posar la càrrega de feina allà.
Hem parlat de xix, el que arriba per les narcollanxes. Hem parlat de la marihuana, que és la que es produeix a Catalunya. Fa temps que es va començar a parlar, i de fet crec que va haver un decomís, en aquest cas a les Balears, d'una droga que preocupava molt, perquè hem vist imatges terrorífiques dels Estats Units, que és el fentanil. Això ha arribat a Catalunya?
No, el fentanil no ha arribat a Catalunya.
Però veig un pro molt gran, senyor Chacón.
Bueno, és difícil, a veure. És difícil que entri una droga nova en un mercat. Explica'm, el fentanil és un opiaci, és, per la gent que potser no està tan avançada, és un opiaci sintètic, és com, per parlar de forma molt senzilla, com a heroïna sintètica, i és 50 vegades més potent.
50 vegades més potent, sí, que l'heroïna?
Sí, com a narcòtic i sobretot com a analgèsic pel dolor. El fentanil és un fàrmac i és un molt bon fàrmac, s'utilitza bastant a Catalunya, és evidentment sota, sobretot en pagats, en pastilles.
Prescripció mèdica.
Prescripció mèdica, sobretot a gent que està en pal·liatius, gent que té accidents de trànsit amb molt de dolor. És un molt bon medicament. Què passa? Que es pot fabricar il·legalment i podria entrar. Hi ha molt de rumor al carrer de que hi ha fentanil a Catalunya, de que tallen la cocaïna amb el fentanil. Llavors molts consumidors de cocaïna estan molt espantats. Per què? Perquè el fentanil provoca... És molt fàcil que tinguis una sobredosis de fentanil. Als Estats Units estem parlant de que cada any quasi gairebé 100.000 persones moren de sobredosis.
100.000 persones?
Sí, moltíssimes. Se'ls ha disparat molt. Llavors, en aquest moment, nosaltres a l'any fem uns 6.500 anàlisis de drogues dures. Tant de grans partides de cocaïna que agafem, fetamina, sulfat de fetamina, cristal, de tot. De tots aquests 6.500 anàlisis mai ens ha sortit fentanil. Agafem dosis petites de consumidors i ha de tot. Per tant, en aquests moments no hi és. I la possibilitat de comprar-lo aquí és molt difícil, pràcticament impossible en aquests moments. Podríem trobar fentanil, sostret una farmàcia, etc., però és puntual i residual. Llavors, si mirem la foto a mig termini, diem, bueno, què està passant als Estats Units? Als Estats Units hi ha un consum molt gran de fentanil, però no ha baixat a Mèxic. El fentanil el fabriquen a Mèxic, sobretot, i al Canadà. Els americans l'estan consumint, però com és que Mèxic no consumeix? Mèxic, ciutadans de Mèxic, alguns del nord, a la zona de Tijuana, aquí, a Baixa Califòrnia, consumeixen, però Mèxic no consumeix fentanil. Si baixem a països que tenen també problemes, Honduras, El Salvador, amb les mares, Colòmbia, Ecuador, com està Ecuador, Brasil, amb les faveles, no hi ha consum de fentanil a aquests llocs. Com és que no hi ha consum de fentanil a aquests llocs? És sorprenent. Llavors el que estem veient...
Perquè diuen que és més barat, també.
Sí, no? Molt més barat, sí, sí. No, si és de fentanil, val $2, el que consumeix, $2. I produir és molt barat. Un quilo de fentanil pot costar 1.000 euros. I no arriba. Val, I un quilo de fentanil faries milions de dosis, eh?
Clar, però llavors és... La producció és barata, la venda és barata també, però potencialment, com a negoci pels narcotraficants, és molt poderós com a negoci?
Sí, perquè els marges que es tenen són molt grans. Són molt grans.
Sí, que ells voldrien tenir-ne de fentanil, segur, perquè és un negoci extraordinari per ells.
Sí, sí, per ells sí. Però veiem que és els Estats Units que consumeix sobretot, i el Canadà. Atenció, que al Canadà també hi ha molt de consum. Ciutats com Montreal, Vancouver, tenen grans problemes. Per tant, els Estats Units ja porta 5-6 anys amb el consum del fentanil i no s'ha traslladat. Llavors, no ens fa pensar res que es pugui traslladar. Ara bé, vostè em deia, home, ha dit vostè un però. Entra una variable noble, hi ha un element disruptiu que podria obrir una finestra d'oportunitat a que entrés algun tipus d'opioide sintètic a Catalunya, però seria a tota Europa. Probablement, ara mateix no seria fentanil, segurament podria ser més els nitazens és similar, encara és pitjor, encara és més potent que el fentanil, i els nitazens per què? Perquè els nitazens sí que han trobat sobredosis a Irlanda, gent que ha mort, també a Estònia, i s'ha consumit, es detecta més al Bàltic, als països del Bàltic. I per què pot haver aquesta finestra d'oportunitat? Bàsicament perquè, com sabeu, els americans marxant d'Afganistan el 2020, el 2021 pujant els talibans, i ara han fet una prohibició de que es planti el cascall a tot Afganistan. El cascall són les roselles, és d'on s'extreu l'opi, que després es pot fabricar l'heroïna, i el 86% de l'heroïna mundial prové de l'Afganistan. Els talibans han ordenat destruir tots aquests camps i, per tant, s'estan destruint. La informació que ens arriba és que certament s'estan destruint, i el que hauria de ser una bona notícia, no? Destruir tots els camps d'on es produeix el 80% de l'heroïna del món genera que si desapareixen aquestes roselles a Kabul, doncs pugui aparèixer una substància substitutòria. Per què? Perquè la gent que està enganxada al toxicòman necessita consumir. I llavors hi ha un principi d'oportunitat perquè es pogués traficar amb una droga tipus fentanil. Què passa realment a Afganistan? Fins ara ells tenien diners provenients del Banc Mundial, del Fons Monetari. Es calcula que el 76% de la despesa pública es pagava per aquí i el 24% del PIB quan entra els talibans això es retira. Llavors, a més, ells prohibeixen aquest cultiu de cascall. El cascall és la dormidera, que també se coneix, aquesta rosella. Llavors, clar, els agricultors què faran? Tenen una sequera molt forta a Afganistan també, tot el fruiter, que es dediquen al fruiter, aquests agricultors poden tibar cap a una banda o a l'altra, està malament per temes de sequera, i no se sap si serà capaç d'Afganistan d'aguantar aquesta pressió econòmica de què viure. En tot cas, ara no s'està produint. Si es produeix aquest buit, qui ocuparà aquest espai? Llavors, les barreres són dues. Que un país del voltant en comenci a produir, com podria ser Pakistan. Pakistan hi ha un consum molt alt també d'heroïna. A Xina és un gran consumidor d'opi. Però, bueno, tenim Turkmenistan, Kirguistan, totes aquestes repúbliques que toquen a Afganistan, que podrien, o algú altre, agafar aquest mercat. També podria ser provinent d'altres espais, de Mèxic o dels Estats Units, que proveeixi aquesta heroïna, llavors quedaríem igual, entre cometes, o que no sigui capaç de produir aquesta heroïna, ningú, i entri en aquests opiacis sintètics. Doncs clar, tindríem un problema. Tindríem un problema, perquè si heu vist els efectes d'aquesta droga, doncs és...
Filadèlfia, he vist algunes imatges.
Filadèlfia, San Francisco, Sacramento, ja dic, Vancouver, Canadà, moltíssimes ciutats.
Acabo només amb dues preguntes. Una que té a veure amb el dia d'avui, que hem sabut les dades de desaparicions. No? El món de la droga també està vinculat amb algunes desaparicions a casa nostra, o no?
Sí, també. Són poques i generalment són les que nosaltres dominem desaparicions, que realment el que és una ocultació de cadàver. Normalment quan hi ha un problema que maten algú per tràfic de drogues, aquella persona desapareix, la família pues, pot presentar denúncia o un agut, comencem a investigar i al final trobem que són casos que hi ha aquest trasfons. No, no són molts, estem parlant d'un cas, dos casos a l'any, per dir alguna cosa. Sí, el tema de les desaparicions és un món força complex, també. Estem al voltant, no arriba, 4.000 desaparicions l'any a Catalunya, són moltíssimes. Uf. Sí, 3.769, són moltíssimes i amb casuístiques molt, molt diferents.
Acabo només precisament amb aquesta. Una de les desaparicions que va ser sonada va ser la de Vic, d'aquesta persona que molts analistes o molts periodistes estan apuntant que el CAP localitzat a Badalona, a prop de Can Ruti, estaria vinculat amb la desaparició d'un home a Vic de fa unes quantes setmanes. Pot confirmar aquesta informació o no és així encara?
Nosaltres aquí el que hem de fer són dues coses. Una és la desaparició de Vic, el que s'ha de fer evidentment buscar aquesta persona, però hi ha tot el que és l'acompanyament a la família. Penseu que totes aquestes notícies, evidentment, les famílies també les llegeixen, també veuen, i el que fa cosa Mossos d'Esquadra, que és una cosa que fem molt bé, perquè de fet es vol exportar a tot l'Estat, és aquest acompanyament. Tenim la gent de seguiment a les famílies, tenim la caporal la Laura al capdavant, i el que fem és informar aquella família, fer tot l'acompanyament de com funciona aquella denúncia i què és el que estem fent. En aquests casos sempre es crea un neguit molt gran a la família perquè, ostres, la policia no fa res, no me'l troba, i és normal, I nosaltres el que fem és intentar pues, explicar-li tot allò que podem explicar en aquest cas. Respecte a l'altre cas, aquest que ha aparegut un restes humanes...
Un crani, sí.
Sí, aquí el que hem de fer primer és identificar aquesta persona, qui és, evidentment trobar la resta del cos.
Està buscant-lo, no?
Sí, estem buscant-lo intensament, evidentment no, doncs per donar-li sepultura i llavors veure qui és i què és el que ha passat. Què és això? Què ha passat? Ha sigut un homicidi? Ha sigut un accident? Què és el que ha passat? I per tant, Ara mateix són dos investigacions independents.
Quina hipòtesi treballeu amb el cas del cadàver aquest que heu localitzat? O...
Totes les hipòtesis les tenim obertes.
Obertes. D'aquí a 20 minuts arribem a les 11 del matí. Com sempre, li agraeixo moltíssim a Ramon Chacón que ens hagi acompanyat, que sempre és molt aclaridor amb els temes que toquem i que són preocupants també des del nostre punt de vista, el narcotràfic de Catalunya i la presència, ja no només de bandes, sinó d'armes al nostre entorn. Cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i rematem tertúlia amb la Sara González, amb l'Ivan Guerrero, Carretor.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El preu Lidl és... el millor preu.
Mig quilo de burger meat mixta ara per 2,79. T'estalvies un 19%. I la nostra mozzarella Milbon estil italià per 0,69. T'estalvies un 22%. Lidl marca la diferència.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Saller Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC 1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC 1. Tots som
Hollywood!
Amb el suport d'Agbar.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dos minuts i seran 3:15 del matí. Anirem acabant tertúlia al Carles Cabut de Marcel, Carlos Fernández, la Sara González, Limanguera i la Carla Turró. Sempre és un gust sentir a Ramon Chacón com en sap de totes les dades, com té el control de la situació, la sensació de que, ostres, és important tenir al comandament gent que conegui també aquest entorn, no? Carla, tu et vas passar la setmana passada, i hi havia reportatges teus a l'Ara,
sí.
Precisament a Barbate i la zona del sud d'Andalusia, perquè hi ha aquest conflicte enorme des de fa anys, enquistat, a més, de les narcollanxes i els narcotraficants. No?
Sí, per poder anar sense pressa també i entendre què és el que està passant, no? I, de fet, quan trepitges el terreny, jo crec que només situant-te, ja veus geogràficament quina és la situació, no? Tu et situes al Jazeera mirant cap al mar i tens a l'esquerra Gibraltar, que és un punt importantíssim de contrabanda de tabac. Tens Marroc, que ho veus, que dius, agafo la barqueta i arribo, perquè són menys de 14 quilòmetres, segon productor mundial de xix, i a la teva dreta, el port del Jazeera, el més important de tot Espanya. Estem parlant d'això en una rodona de molt pocs quilòmetres, no? Només arribant a un poblet d'allà, hi havia un veí que li vaig dir que el primer que em vaig preguntar va dir: nadie te va contar nada, tu és periodista, eh? Nadie te va contar nada. I llavors li vaig dir jo, innocent, tu has vist moltes narcollanxes? La mirada que em va fer de Angelet. O
sigui... Però sí, és impossible no veure-les, no?
Però llavors va dir una cosa molt curiosa, que és que havia canviat molt en els últims anys. Ell tenia la percepció de que en veien moltes menys, quan en canvi havia crescut veient-ne moltes, no? I és una percepció que coincideix amb el que diu la policia, que és que la pressió policial en aquesta zona dels Jazires les ha enviat més al nord, és a dir, tota la costa de Cádiz com Barbate, on poden utilitzar el Guadalquivir per escapar-se ràpidament de la policia. Van poder pujar en una de les embarcacions de vigilància duanera, que juntament amb Guàrdia Civil fan de policia judicial, i per tant vam estar amb les embarcacions on estan ells, dia i nit, perseguint aquestes narcollanxes. I és sorprenent, la velocitat, quan ens van posar la velocitat que arriben a agafar les persecucions, dius, mare meva, i dos, entens que si una de les si un dels dos decideix intentar escapar-se, allò és perillós. I el que ens deien és que efectivament l'actitud ha canviat moltíssim, i que els porten, per exemple, cap als espigons, és a dir, tot per intentar que volquin, que xoquin, que tinguin algun tipus de... Sí, d'accident. La veritat és que és, en fi, és una situació complexa, perquè a més a més hi ha una capa en què això va baixant, no? Va baixant en el sentit de que ara, quan parlava de la gasolina, ell deia, no, clar, necessiten repostar. Allà et diuen, nosaltres ens trobem cada vegada més embarcacions que tenen, o sigui, que tenen molts bidons de gasolina, no els podem detenir perquè no és il·legal si no tens 50.000 litres, que evidentment no els tenen, però són gent que són pescadors, no tindrien cap vincle amb el narcotràfic, no? Per no parlar ja dels problemes que té la Guàrdia Civil, perquè estem parlant de que hi ha 65 policies que han estat detinguts en els últims anys perquè havien col·laborat d'alguna manera, i 27 que han hagut de deixar la feina perquè s'han hagut de prejubilar, perquè directament han quedat ferits greus.
És que volia preguntar, perquè et vaig llegir els teus fantàstics reportatges i ara també escoltant el Ramon Chacón, no? Perquè ell ha arribat a dir que no es pot dir que hi hagi a Catalunya, que hagi arrelat una narcosocietat al voltant del haixix, tot i que ha deixat de banda el tema de la marihuana, que aquí potser el grau d'acceptació social és una altra cosa, no? Però clar, és una de les qüestions que més ens va frapar, no?, de la tragèdia de Barbate, veure com hi havia persones que estaven aplaudint l'atropellament de la llanxa de la Guàrdia Civil. Jo et volia demanar per això, no?, fins a quin punt doncs hi ha una narcocultura, no?, que deia l'Enrique Figueredo aquell cap de setmana que es va conèixer la tragèdia de Barbate, fins a quin punt és palpable, no?, quan tu parles amb la gent allà, no?, i es normalitza.
És de les paraules i de les preguntes que més es circulaven, no? De fet, una de les persones amb les que vaig parlar m'explicava que just l'havien trucat del New York Times, i que, clar, el responsable del New York Times, que portava temes de drogues, li deia, realment estava amb els ulls així oberts, dient, com pot ser que en un país com Espanya ens hagi arribat les imatges d'un lloc amb una llanxa amb narcotraficants donant voltes a la llanxa, sí, i matant policies. Els semblava propi, clar. Literalment, el que diu Donnie Lortens es veu que li deia, és que em sembla propi de, em recorda Pablo Escobar,
sí,
saps?
Sí. I
llavors, evidentment, allà el que et deien totes les fonts policials és, no som un narcomunicipi, no som una narcoprovincia, però també és veritat que moltes veus policials deien, hi ha el risc de fer-ho. Per què? Perquè hi ha determinades poblacions on l'Estat ha abandonat els territoris, no? Hi ha punts concrets. Això no vol dir que tot el camp de Gibraltar sigui així, només faltaria la immensa majoria de gent, treballa en...
Però recorda el que passa a Galícia en algunes zones en concret.
Clar, i és el que deien és, quan l'Estat desapareix a determinats barris, entra el que ells diuen el narcobenestar. És a dir, els narcotraficants són els benefactors d'aquell espai. I això és delicat. Hi ha una de les zones que vam visitar amb el Pere Tordera, que és el fotògraf amb el que anàvem, sí, que directament, és que a més es diu així popularment, però és que si ho poses en el Google Maps et surt, que directament és Villanarco. O sigui, Villanarco. Llavors tu arribes en un espai que és una espècie de, dius, això és un descampat on només hi havia camps, els carrers no estan asfaltats, les parets són altíssimes, i allà dintre no hi ha aigua corrent, no sap on és, però són mansions que s'han construït gent que evidentment...
I el percentatge d'atur i la situació socioeconòmica deu ser...
Passant ara 3 minuts de 3 quarts d'11, ho deixarem aquí, abans, actualitzant per tota aquella gent que ens estigui incorporant. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
De seguida ens actualitzem amb la resta de qüestions, però abans, Martí Olivera és l'home més feliç del dia. Com continua el temps i la pluja?
Doncs continuem seguint aquest episodi de pluja i de neu al Pirineu, que continua caient amb ganes, una nevada que ja acumula prop de mig metre de neu a Tuixent, l'Avança, l'Alt Urgell, però també nevada important al Solsonès, al Port del Comte, 25-30 centímetres de neu. Continua nevant a 800-900 metres a moltes valls, per tant, precaució amb aquesta neu. I fora del Pirineu, doncs, l'aigua, aquesta pluja que segueix caient a les comarques de Barcelona i Girona. Tenim una treva a Ponent i al sud, però A la tarda vespre pot ploure també en aquestes comarques. A destacar també la mala mar, amb onades que poden trencar amb força moltes platges, 2 metres, 2 metres i mig d'alçada, el vent i aquest ambient fred que ens acompanyarà tot el cap de setmana, però demà ja ruixats molt més residuals amb moltes més estones de sol.
Gràcies, Martí. Deixeu-me connectar també amb el Servei Català de Trànsit, perquè hi ha diverses carreteres on necessiten cadenes ja per circular. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs així és, de moment destaquem les principals vies afectades per aquesta neu, amb cadenes a la majoria de punts, sobretot de Pirineu i Prepirineu. En el cas de la demarcació de Lleida, a la C28, l'única via que es troba tallada és en aquest punt, al port de la Bonaigua, i amb cadenes altres vies, com la Nacional 230 entre Vilaller i Viella, on hi ha restricció per vehicles articulats, la Nacional 260 entre Pont de Suert i Sarroca de Bellera, també restricció per camions, i la mateixa Nacional 260 més endavant entre Ribera d'Urcellet i Sort, on també tenen restringida la circulació dels camions. A la casa de la marcació de Girona, la principal via on s'ha de portar cadenes és la Nacional 260, entre Guils de Cerdanya i Toses, i a la demarcació de Barcelona, a la C16, on s'ha de portar cadenes entre Bagà i Bellver de Cerdanya. Hem de dir, per cert, que en aquesta C16, a l'altura de Bagà, fa poca estona, hi ha hagut un accident, i de moment la via està tallada en sentit nord, en direcció al túnel del Cadí. Per tant, també precaució en aquest punt. En general, el que dèiem, són una trentena de carreteres afectades per la neu. La majoria s'han de portar cadenes, tret de la C28, que, com dèiem, es manté de moment tallada al port de la Bonaigua. De moment és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Més enllà del temps, fa pocs minuts ha passat, ho heu sentit pel Via Lliure, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, que ha assegurat que Catalunya no corre el risc de moment de convertir-se en una narcosocietat, tot i l'augment d'arribada de narcollanxes.
Sí, Chacón assegura que Catalunya és un lloc de trànsit del haixix que va a Europa i que, per tant, les derivades d'aquesta droga no tenen l'impacte que sí que s'estan notant, per exemple, a Barbate, a Cádiz. Ara mateix, de fet, una de les problemàtiques que més preocupa els Mossos ve del nord, des de França, perquè la màfia marsellesa s'ha dividit i això ha provocat més baralles entre els clans i també més morts.
Quan es s'escindeixen, llavors hi ha guerres entre ells i per això tenim tants morts. I aquests grups petits a vegades baixen a Catalunya. En principi, el que estem veient és ajustament de comptes. Ja veurem si el que volen és fer un control de territori. Vam tenir l'incident de l'any passat de Salou, que van assassinar 2 persones.
Sí.
Tots eren presumptament narcotraficants, tant les víctimes com els autors. Es van ametrallar amb Kalashnikov, portaven granades, eren nanos de 18-22 anys, i és una cosa aquí impensable.
Chacón també ha assegurat que una altra de les drogues que més preocupa a tot el món ara mateix, el fentanil, no ha arribat a Catalunya.
I Junts per Catalunya ha suspès de militància l'alcalde de Puigverd de Lleida, el Segrià, després que ahir, coincidint amb el 8M, els Mossos el van detenir per haver comès presumptament un delicte de violència masclista en l'àmbit familiar. Aquest matí passa a disposició judicial. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
En un comunicat, Junts també informa que li demanarà a l'alcalde Josep Solsona que plegui del govern municipal. El partit expressa la seva consternació pel cas, creuen que és molt greu el que s'ha denunciat i trasllada tot el suport a la família i a les persones afectades. A banda, també es posen a la seva disposició i mostren total confiança en la justícia. La notícia l'avançava que matí el diari Segre, on llegim que els Mossos van detenir l'alcalde ahir al migdia i que hauria passat la nit a comissaria. En les properes hores haurà de declarar davant dels agents i de l'autoritat judicial.
Gràcies, Julen. Un parell de punts més. Al Pròxim Orient, els rebels hutis han llançat l'atac més potent que s'ha registrat al Mar Roig des que va començar la guerra a la Franja de Gaza fa 5 mesos, han bombardejat vaixells dels Estats Units amb míssils navals i amb una quarantena de drons, especialment embarcacions amb mercaderies i d'altres vaixells militars de la zona. I mentrestant, als Estats Units, a 36 hores pels Òscar, els nominats catalans ja són a Los Angeles per aquesta nit històrica que veurem en directe a RAC1, un programa especial demà a la nit.
Sí, aquest matí hem connectat amb Los Angeles, on hi ha Jordi Basté i l'enviada especial de RAC1, Maria Cusó. Demà hi haurà 3 candidatures catalanes als Òscars, 2 per la Societat de la Neu i també la nominació de Robot Dreams a millor pel·lícula d'animació. El director Juan Antonio Bayona ha passat aquesta nit pels micròfons de RAC1 i ha confessat que no té cap discurs preparat, assegura que passi el que passi, el premi ja és l'èxit de la pel·lícula i poder viure-ho acompanyat també de la família.
El que més il·lusió em fa és veure els meus pares als Oscars, perquè mai els més de 80 anys que tenen els dos, veure'ls amb l'esmoking i amb el vestit que es posarà la meva mare em fa moltíssima gràcia.
Bayona, que passarà demà al matí pel Via Lliure. Gràcies, Víctor Cullell, gràcies, Sandra Sotillo. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
7 minuts i arribarem a les 11 del matí. Us he allargat molt, perdoneu. Carles Fernández, que li agraeixo que ens hagi acompanyat.
El delegat sindical ha marxat.
Ha plegat. Sara González, moltíssimes gràcies, com sempre. I Vanguera, gràcies. I Carla Torró, també. Ens retrobem la setmana que ve. Ara tornem amb els execrables. Cuidao! Cuidao!
preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Aquesta primavera, llança't Flowers al Centre Comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurela amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Estàs entrant a la planta noble, la casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu, garantit.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu, garantit.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A RAC1. Sorpresa.
Sorpresa. Crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó.
No, no era el tio més popular de l'universitat.
No. 3 minuts i arribem a les 11 del matí.
Au village sans prétention.
Sí.
Realment. Santi Jiménez, bon dia. Bueno, però tu estaves ara encantat sentint la conversa que manteníem amb Ramon Chacón.
M'encanta Ramon Chacón. Tio, sap més de drogues que l'Òscar Nin i jo junts.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia. Saps el perill? Que jo cada dia vaig sentint, vaig escoltant la ràdio, vaig calculant. Avui acabaran a 3:15.
No, és impossible calcular ja.
No, impossible. Ets el rei de l'escaleta.
I avui he sortit de casa i 35, dient, bueno, potser havia anat llei del Santí.
No, i m'ha posat un missatge i em diu, arriba de tard, dic, tranquil, que l'altre va més tard que tu, no hi ha problema.
I el senyor Chacón?
No, el senyor Chacón, no, tu.
Sí, ja. Bueno, què hem de fer?
El senyor Chacón té feina perquè ha de lluitar contra el mal.
Hosti, tant, jo no.
No. Bueno, a veure, què et anava a dir?
Bueno, hi ha una... He notat una pressió en les últimes hores.
Quina?
De certa gent.
Aleshores, o últims minuts, perquè no, jo tinc una cosa a dir.
Perquè són els ocatus aquests que t'estan...
Ocatus, no, otakus.
Otakus aquests.
Ah, ocatus, sembla l'estació del Maresme.
Comencem a mirar al senyor que...
Toriyama!
Toriyama!
No, el pare de Bola de Drac no es toca, eh?
L'única cosa que he vist, a part aquesta cosa horrible, absurda, dels senyors que van sobre...
Bola de Drac.
Que van sobre els núvols, sí, això volia dir.
Això era una merda abans.
No, a veure, no. Amb coses intocables no...
No, intocables no, però, en sèrio, de veritat, com us podia agradar això?
Bueno, sí.
Però tu què veies de petit, si veieu unes...
Vicky el Vikingo.
Home, per favor, de què m'estàs parlant?
El perro de Flandes.
Primer.
Tom i Jerry.
Els originals tenien sexe i violència, el que passa que estaven censurats. Després, ja farem l'execrable en el seu moment, però ja hem vist que tenia molts problemes amb Hisenda, aquest senyor.
Ah, sí?
Sí. També t'he de dir que era un dels senyors més rics del Japó.
Mira, avui parlarem de gent rica, també.
Sí, i una altra cosa, saps que quan sortia al carrer havia de trucar la policia.
Què?
Perquè hi havia tanta gent que era una qüestió d'ordre públic.
Ah, sí, eh?
Sí, ell tenia aquesta imatge, saps, com l'Stan Lee, no? Aquesta imatge de bon tio i després una mica fi de
puta doncs aquest. Pues prepareu-vos perquè farem el Narinyaki aquest.
Narinyaki, no. Akira Toriyama.
Sashimi, no? Com es diu?
Ara a les 12 en parlem d'ell, també. Un homenatge, dol nacional.
Sí, perquè era català.
Perquè era català.
Era català.
Gairebé català.
Era gairebé català.
Però va, adeu a lo vostre.
Moment.